Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giner.
Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull demanen a la Junta Electoral Central poder concedir entrevistes des de la presó de Soto del Real, el mateix dia que el Tribunal Suprem els denega a fer campanya en els recessos del judici al procés. Montse Manent.
Unes entrevistes que podrien començar dilluns mateix amb mitjans locals com Canal Terres de l'Ebre o Lleida Televisió. Mentrestant, en el judici els testimonis continuen dibuixant un clima de violència i hostilitat l'1 d'octubre a Catalunya. Un agent ha denunciat la presència d'infants a primera línia dels centres de votació.
Sí, recuerdo un señor y una mujer, un señor que sacó a un niño y a una señora que sacó a otros dos niños hacia afuera. En cuanto nos vieron ya entrar, se salieron. Les abrimos un pasillo para que estas personas, sobre todo proteger a los niños, salieran. Además yo le decía a un padre, digo, usted con un niño aquí pequeño, sabe que estamos fuera, llevamos un rato y fuera, sálgase antes.
Un estudi de l'Institut de Ciències del Mar alerta que la disminució de la mida del peix blau podria posar en perill l'espècie i la seva capacitat reproductora.
L'informe atribueix aquest fet als canvis mediambientals i a una elevada explotació pesquera.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Els experts expliquen que les causes principals podrien ser pels canvis ambientals desfavorables, les temperatures, les pluges, el plàncton, així com una explotació pesquera alta. L'informe encarregat per la Comissió Europea detalla que la població de sardina i seitó és cada cop més jove i que els peixos es pescaran després d'haver-se reproduït per primer cop, comportant així la disminució de la capacitat reproductiva de la població. La solució que es proposa és la posada en marxa de polítiques de mitigació del canvi climàtic i una gestió que s'adapti a l'estat dels animals.
S'amplia a nivell internacional l'ordre de crida i cerca del sospitós fugit per la violació múltiple a una jove de Sabadell el passat mes de febrer.
La línia d'investigació apunta que el sospitós hauria fugit a l'estranger.
Ràdio Sabadell, Marc Serrano.
L'altra mesura rellevant que ha pres aquest matí el jutge que investiga el cas de violació múltiple del barri de Can Feu de Sabadell s'adreça a quatre companyies de telefonia mòbil, de les quals són clients quatre dels investigats. El jutjat els demana que informin la unitat d'investigació de Sabadell dels Mossos sobre la ubicació exacta de les trucades fetes entre les 6 de la matinada i les 9 del matí del 3 de febrer.
El vaixell de Proactiva Open Arms torna a tenir autorització per salpar del port de Barcelona i navegar pel Mediterrani.
Així tot, l'ONG badalonina no podrà realitzar cerques ni rescats en alta mar. La nau només té permís per portar ajuda humanitària a les illes gregues de Samos i Lesbos.
Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
Òscar Camps, fundador de l'ONG badalonina Proactiva Open Arms, s'ha mostrat molt crític amb el govern espanyol i el seu president, Pedro Sánchez, a qui acusa de moure's seguint motivacions electoralistes.
Suposo que els hi deu donar algun vot el fet de que ara sortim, perquè fins ara estaríem bloquejats perquè semblava que restaven vots en més de sumar. Ara resultarà que potser sumem vots si ens deixen sortir.
El Flick Festival aterrarà a la capital osonenca per segon any consecutiu del 24 al 28 d'abril.
El Casino de Vic serà la seu d'un certamen itinerant que convida tots els públics a gaudir de la literatura i de les arts infantils i juvenils.
El nou FM, Clàudia Dinarès.
En el marc del programa Flick Escola, del 24 al 28 d'abril, més de 350 alumnes d'infantil i primària de Vic participaran en dues propostes de dansa i literatura. Destaca la que dirigeix Pere Faura i que encetarà la programació al claustre de la Biblioteca Joan Triadú. Magalí Homs és la directora del Flick Festival.
Podran veure el ball amb un llibre que el Pere Faura convidarà a les criatures a ballar amb llibres.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Predominarà el cel serè o poc ennuvolat per núvols alts. Si bé hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral central i sud, però sense risc de precipitacions. El vent bufarà de component est amb xaloc al litoral nord i central i llevant a la Costa Daurada, d'intensitat feble o moderada. Demà els models meteorològics indiquen l'arribada d'una baixa pressió que serà la que determinarà el temps que farà els pròxims dies. A Catalunya, la probabilitat de precipitació serà baixa. Malgrat tot, la nuvolositat augmentarà i el cel es mantindrà molt ennuvolat o fins i tot cobert, sobretot a les Terres de l'Ebre i de cara a la tarda. A banda, el vent bufarà amb ratxes fortes que podran superar els 60 km per hora. Serà de component est i dominarà el gregal a la costa central i sud i el llevant a la Costa Brava. Atenció també a l'estat de la mar, perquè s'alterarà amb onades que podran superar els 2,5 metres d'altura, principalment a la Costa Daurada, amb mar de fons de l'est. Pel que fa a la temperatura, es mantindrà sense canvis importants i al centre del dia oscil·larà entre 18 i 23 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i entre 16 i 21 graus a la resta de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments la circulació encara va espessa, carregada en algunes vies. De moment no massa, no hi ha grans dificultats aquesta tarda, però vaja, sí que podem parlar de trànsit lent, d'aturades, en cas, per exemple, de la C58 a Sabadell, sentit Barcelona, o el tram de Barberà, de la P7, en sentit Tarragona, la B24 a Cervelló, en direcció a Vallirana, o les dues rondes de Barcelona, en sentit Besòs, que eren molt lentes, amb algunes aturades, la Tadal entre Diagonal i la zona d'Horta, i la Litoral des de Zona Franca fins a la Barceloneta. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull demanen a la Junta Electoral Central poder concedir entrevistes des de la presó de Soto del Real. Volen aprofitar dilluns, que no hi ha sessió del judici al procés, per parlar amb mitjans locals.
Segons consta en la petició que Junts per Catalunya ha fet a la Junta Electoral, hi ha peticions d'entrevista a Josep Rull, que és el cap de llista per Tarragona, per part de Canal Terres de l'Ebre i el Punt Avui Televisió de Tarragona. Respecte de Josep Rull, cap de llista per Lleida, la demanda és de Lleida Televisió. La petició és que, en cas que no puguin ser presencials, les entrevistes es facin per via telemàtica.
La demanda arriba només hores després que el Suprem hagi prohibit a Jordi Sánchez, a Josep Rull i Jordi Turull fer campanya electoral en els recessos del judici al procés. Tots tres havien demanat permís per fer espots electorals, entrevistes i rodes de premsa en aquestes estones d'espera.
El Suprem argumenta que Sánchez, Turull i Rull ja estaven en presó preventiva quan van decidir ser candidats i, per tant, coneixien les restriccions pròpies de la seva condició. Des dels seus comptes de Twitter, Rull i Sánchez han lamentat la decisió i reclamen on és la igualtat d'oportunitats.
Mentrestant, els testimonis continuen dibuixant un clima de violència i hostilitat l'1 d'octubre a Catalunya en el judici al procés. Els agents que han testificat avui asseguren que van viure situacions d'hostilitat, amenaces i violència a diversos col·legis de Lleida. També s'han referit a muralles humanes que els impedien entrar als llocs de votació i han denunciat la presència de menors. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. En la sessió d'aquest matí, els testimonis han continuat en la línia habitual, destacant l'hostilitat i la violència de les persones concentrades als centres de votació.
Yo me acuerdo que había un señor que nos decía, le salía hasta espuma por los labios así, y decía, os tenemos que matar, os tenemos que matar.
Els policies han explicat que les primeres línies, les que havien d'evitar la seva entrada als centres, s'hi aplegaven majoritàriament gent gran i infants.
Sí, recuerdo un señor y una mujer, un señor que sacó a un niño, y una señora que sacó a otros dos niños hacia afuera. En cuanto nos vieron ya entrar, se salieron. Le abrimos un pasillo para que estas personas, sobre todo, proteger a los niños. Además, yo le decía a un padre, digo, usted con un niño aquí pequeño, sabe que estamos fuera, llevamos un rato ahí fuera, sálgase antes.
El moment més surrealista de la sessió, però, ha estat poc abans de la una del migdia. Els protagonistes són el magistrat Marchena i l'advocat Jordi Pina.
Llame, por favor, al siguiente testigo, que es el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, número 087576.
Creo que el testigo ya ha comparecido ante esta sala con anterioridad.
Sí, efectivamente, compareció el jueves pasado por la tarde.
Claro. Pues qué haríamos sin usted, señor Pina, ¿eh?
Tots els agents que han declarat avui asseguren que van utilitzar les seves defenses de forma reglamentària i mai per carregar contra cap persona.
Durant la tarda han continuat els relats de violència i hostilitat a diferents centres de votació lleidatans. Un policia nacional ha explicat que els manifestants van arribar a bloquejar l'accés de l'ambulància que havia d'atendre l'home que va patir un atac de cor al centre de formació d'adults Joan Carles I.
La gent ha explicat que no deixaven passar el vehicle perquè pensaven que era per atendre els policies.
Nosotros estuvimos aguantando ahí hasta que accedió la ambulancia, porque costó mucho trabajo que accediera la ambulancia porque la masa que había allí se pensaba que l'ambulància era per atendre-nos a nosaltres i no deixaven accedir a l'ambulància al lloc.
La majoria dels policies han parlat de passivitat dels Mossos d'Esquadra. Molts d'ells han explicat que van resultar ferits. Per exemple, un agent va rebre un cop de pedra al front quan feia guàrdia davant la comissaria de Lleida el mateix 1 d'octubre.
Berga desafia la Junta Electoral penjant de nou la pancarta en defensa dels presos. És clar que aquesta vegada no està penjada tècnicament a la façana del consistori, sinó que tot plegat respon a un efecte òptic. Televisió del Berguedà, Manel Medina.
Vista a distància, es pot afirmar que la pancarta que demana la llibertat dels presos polítics torna penjada a la façana de l'Ajuntament de Berga. Però si ens fixem més concretament, l'efecte òptic queda al descobert. La pancarta s'ha situat al mig de la façana, però penja de quatre balcons particulars. Aquesta ha estat una iniciativa de l'Assemblea Nacional Catalana de Berga amb el suport d'Òmnium Cultural, que s'ha fet possible després que la setmana passada la Junta Electoral ordenés als Mossos d'Esquadra retirar les pancartes i estelades que lluïen al balcó en considerar que aquest és un espai neutre. Fonts consultades de l'Assemblea de Berga argumenten que la pancarta penja ara d'un espai privat i per aquesta raó consideren que ningú pot reclamar la seva retirada.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La disminució de la mida del peix blau podria posar en perill l'espècie i la seva capacitat reproductora. Ho revela un estudi de l'Institut de Ciències del Mar que atribueix aquest fet als canvis mediambientals i a una elevada explotació pesquera. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Segons els experts de l'Institut de Ciències del Mar, la disminució de la mida de l'espècie a la mar Mediterrània nord-occidental podria tenir conseqüències a la reproducció i creixement d'aquest peix. Els experts expliquen que les causes principals podrien ser pels canvis ambientals desfavorables, les temperatures, les pluges, el plàncton, així com una explotació pesquera alta. L'informe encarregat per la Comissió Europea detalla que la població de sardina i seitó és cada cop més jove i que els peixos es pescaran després d'haver-se reproduït per primer cop, comportant així la disminució de la capacitat reproductiva de la població. La solució que es proposa és la posada en marxa de polítiques de mitigació del canvi climàtic i una gestió que s'adapti a l'estat dels animals. D'altra banda, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha decidit crear l'Institut Català per la Governança del Mar, que recollirà informació detallada per tal que en un futur es disposi d'una diagnosi més acurada sobre l'estat de les poblacions.
La Generalitat comença el tractament contra la mosca negra al Segre i al tram català del Cinca. Fins a l'estiu estan previstes 5 fumigacions que s'efectuen amb helicòpter i de forma terrestre a la zona de la canalització, a Lleida. Ho ha ullit de ràdio Míriam García.
Els tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han efectuat aquest dimecres la primera de les fumigacions d'aquest any. La resta s'aniran programant en funció dels resultats de les anàlisis que es vagin fent per conèixer l'evolució de la densitat de l'arbres. L'objectiu d'aquests tractaments, finançats per la Generalitat, és reduir les molèsties per a la població, tal com explica Jaume Pla, tècnic del Consorci.
Que des de fa uns anys que la mosca negra ha proliferat en esta zona, se cria sabó que es cria el riu, i llavors pues, dona moltes molèsties a la població. Molèsties, pues, tipus picades, les picades s'inflamen, se poden arribar a infectar.
En el primer mostreig que s'ha fet enguany s'han detectat una presència de larves similars a anys anteriors. Des que es va aplicar en aquest tractament, ha permès reduir un 90% les picades a la ciutadania.
La Generalitat dona tot el suport al projecte de l'Espai Cràter d'Olot. Així ho ha expressat el conseller de Polítiques Digital, Jordi Puigneró, en una visita a la ciutat. És el tercer departament del govern que expressa el seu suport a la futura infraestructura que vol ser un referent internacional de l'estudi dels volcans. Olot Televisió, Roger Santaló, bona tarda.
Bona tarda. Jordi Puigneró ha confirmat el compromís del seu departament en el procés de cocreació d'ER, que comptarà amb diverses fases perquè la ciutadania participi en la seva definició. Ha assegurat que hi treballa un equip de persones de la Direcció General de Societat Digital. Jordi Puigneró és el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.
S'han presentat el projecte, però ja el coneixíem, perquè nosaltres hi col·laborem, i col·laborem activament, en aquest cas des de la Direcció General de Societat Digital, perquè treballem molt des del govern la transformació, en aquest cas, utilitzant el que es coneix com la innovació social digital, que vol dir incorporar els ciutadans en els processos d'innovació.
L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, ha celebrat que després de la de Governació i la d'Empresa i Coneixement, una altra conselleria doni suport a la infraestructura.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
S'amplia a nivell internacional l'ordre de crida i cerca del sospitós fugit per la violació múltiple a una jove de Sabadell el passat mes de febrer. La línia d'investigació apunta que el sospitós hauria fugit a l'estranger. Ràdio Sabadell, Marc Serrano.
Els Mossos d'Esquadra havien indicat al jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell que calia que l'ofici, el document en què se sol·licita la mesura, mencionés explícitament que l'àmbit de l'ordre de detenció internacional contra l'investigat fugat és l'espai Schengen, és a dir, l'espai de lliure circulació de persones i mercaderies que coincideix a grans trets amb la Unió Europea. L'altra mesura rellevant que ha pres aquest matí el jutge que investiga el cas de violació múltiple del barri de Can Feu de Sabadell s'adreça a 4 companyies de telefonia mòbil, de les quals són clients 4 dels investigats. El jutjat els demana que informin la unitat d'investigació de Sabadell dels Mossos sobre la ubicació exacta de les trucades fetes entre les 6 de la matinada i les 9 del matí del 3 de febrer. Actualment hi ha 9 persones investigades per la violació en grup de la jove sabadellenca. Només 2 són en presó provisional. A un dels homes se'l considera un dels autors materials de la violació, mentre que l'altre se l'en considera còmplice.
El vaixell de Proactiva Open Arms torna a tenir autorització per salpar del port de Barcelona i navegar pel Mediterrani. Així i tot, l'ONG Badalonina no podrà realitzar cerques ni rescats en alta mar. La nau només té permís per portar ajuda humanitària a les illes gregues de Samos i Lesbos. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas, bona tarda.
Bona tarda. Òscar Camps, fundador de l'ONG Badalonina Proactiva Open Arms, s'ha mostrat molt crític amb el govern espanyol i el seu president, Pedro Sánchez, a qui acusa de moure's seguint motivacions electoralistes.
Suposo que els hi deu donar algun vot el fet de que ara sortim, perquè fins ara ens teníem bloquejats perquè semblava que restaven vots en més de sumar. Ara resultarà que potser sumem vots si ens deixen sortir.
I és que ara, després d'estar més de 100 dies atracat a Barcelona, el vaixell humanitari Open Arms torna a tenir autorització per salpar, malgrat que no podrà fer missions de cerca ni rescats al Mediterrani central. L'Open Arms salparà, doncs, cap a les illes gregues de Samos i Lesbos per transportar material humanitari. Òscar Camps explica que aquesta és l'única forma que han trobat per poder rebre el permís per navegar. Això sí, Camps ha clarificat que, encara que no sigui l'objectiu de l'expedició, no deixaran de rescatar persones en perill d'ofegar-se si se les troben durant el trajecte.
I a Platja d'Aro, l'Ajuntament ha modificat els passos de vianants pròxims als centres escolars del municipi per orientar millor els menors autistes. És una actuació pionera duta a terme gràcies als suggeriments de l'associació local Viu Autisme per millorar la seguretat de tots els infants. Televisió Costa Brava, Enric Niell, bona tarda.
Bona tarda. Castell Platja d'Aro ha millorat l'entorn dels centres escolars del municipi pel que fa a la seguretat dels alumnes que arriben a l'escola a peu. Una de les mesures és posar uns pictogrames als passos de zebra on hi diu "para, mira i passa". Aquesta és una iniciativa suggerida a l'Ajuntament i la policia per part de l'associació Viu Autisme. Als extrems dels passos de vianants pròxims als centres escolars s'hi poden veure uns símbols acompanyats de les accions per escrit que poden orientar millor els nens amb autisme. Maurici Jiménez, regidor d'ensenyament a Castell Platja d'Aro.
Surt de la necessitat del que representen realment les nostres comunitats educatives, i és que parlem de tots els nens, de tota la mainada, i això significa que nens que puguin tenir necessitats específiques doncs també han de veure cobert les seves necessitats.
A part d'aquesta idea, la policia local ha treballat per tal de que tots els alumnes del municipi puguin tenir garantit un accés amb seguretat a escola. Van observar quines eren les rutes a peu més habituals i les han marcat amb color sobre l'asfalt i fins i tot protegit amb pilones en aquells punts en què no es disposava de bones voreres.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant per la presentació del dispositiu de trànsit previst per la segona fase d'operació sortida de Setmana Santa. Es calcula que entre demà i divendres, els dies amb més intensitat a les carreteres catalanes, uns 345.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Durant aquests dies es duran a terme 1.400 controls policials. Es reforçaran les patrulles espiell, és a dir, els cotxes de paisà dels Mossos, per detectar imprudències o excessos de velocitat. Així ho ha explicat el comissari de mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero.
Potenciarem durant aquests dies el que nosaltres anomenem els controls espiells, els vehicles espiells, aquells vehicles de paisà amb efectius policials de trànsit uniformats que el que fan és detectar aquelles infraccions més greus, detectar aquelles conduccions més temeràries d'una forma el més discreta possible.
Des de principi d'any ja han denunciat més de 17.000 infraccions. Paral·lelament, també s'ha presentat una campanya del Servei Català de Trànsit que demana prudència en els desplaçaments de Setmana Santa després d'un inici d'any complicat per l'elevada sinistralitat a les carreteres, sobretot en festius. I és que de les 42 persones que han perdut la vida a les carreteres enguany, 30 ho han fet en cap de setmana.
Tot a punt ja per les tradicionals processons de Setmana Santa. A Girona s'ultimen els detalls pels tradicionals manalles de Divendres Sant, però avui el protagonisme és per les vestes de la confraria. I és que precisament d'aquí uns minuts les vestes faran coincidir el lliurament del penó amb l'acte d'homenatge del seu 75è aniversari. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Ja fa 75 anys que les vestes de la Cofreria de Jesús Crucificat acompanyen els manaies de Girona, una secció que es va crear per potenciar la participació de molts gironins i gironines que no tenien el seu espai en els manaies, com ara dones i nens. La Cofreria va ser impulsada per Monsenyor Enric Pèlec, que aquest any ha estat escollit pendonista d'honor a títol pòstum. El seu nebot, Francesc Pèlec, serà qui recollirà avui el penó.
Em ve, diguéssim, molta il·lusió. I a mi em fa molt el fet de participar-hi, perquè tant com a membre de la família com membre de la confraria, perquè és un honor.
Per commemorar l'aniversari, avui es farà una foto a les escales de la catedral amb totes les vestes de la confraria. Tot seguit s'anirà a lliurar el penó a casa del pendonista per tornar després a la catedral, on es continuarà la celebració de l'aniversari.
I Setmana Santa també és sinònim de mones. De les 700.000 que el gremi de pastissers té previst vendre a tot Catalunya, les de nata i fruita encapçalaran les vendes, però totes elles aniran coronades per una o altra figura de xocolata. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Les figures de xocolata és el que avança més perquè en les condicions adequades no hi ha problemes de conservació. Hi ha clàssics que no moren mai, com tot allò relacionat amb el Barça, i més si la temporada va bé. Aquest any, el convidat estrella de les mones és un videojoc que causa furor. Escoltem a Joan Saez, de Yumi Pastisseria.
Sí que hi ha en el joc aquest any el Fortnite, que també pega molt fort, perquè, bueno, el juguem amb el Fortnite, està molt ficat. Aquest any molt són els unicornis amb les nenes.
Els pastissos clàssics de la mona són els de la mantega i xocolata i el més tradicional, el de fruita confitada, encara crea divisió a les taules catalanes. A partir d'uns 18 euros ja es poden comprar les mones més petites. Les mides més estàndard, per entre 4 i 6 persones, se'n van ja cap als 30 euros.
En cultura, el Flick Festival aterrarà a la capital osonenca per segon any consecutiu del 24 al 28 d'abril. El Casino de Vic serà la seu d'un certamen itinerant i que convida tots els públics a gaudir de la literatura i de les arts infantils i juvenils. El nou FM, Clàudia Dinarès, bona tarda.
Bona tarda. El Festival Flick de Literatura i Arts Infantils i Juvenils es tornarà a instal·lar al Casino de Vic. Aquest any repetiran paisatges literaris com a eix vertebrador de tota la programació. En el marc del programa Flick Escola, del 24 al 28 d'abril, més de 350 alumnes d'infantil i primària de Vic participaran en dues propostes de dansa i literatura. Destaca la que dirigeix Pere Faure i que encetarà la programació al claustre de la Biblioteca Joan Triadú. Magalí Homs és la directora del Flick Festival.
Podran veure el Ball amb un llibre que el Pere Faure, que és un ballarí, convidarà a les criatures a ballar amb llibres.
L'escriptor Joan Portell oferirà una conferència a la Universitat de Vic. Parlarà de la família com a motor de l'hàbit lector. Les activitats per tota la família no arribaran fins dissabte. Durant tot el matí, la sala modernista acollirà propostes per gaudir de la literatura a través del ritme, la rima, el joc i la creació.
Són els New Order, la banda britànica, és un dels nous artistes confirmats per al Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Actuaran per primer cop a Catalunya el 12 d'agost a l'Espai Port. Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
La banda britànica debutarà a Sant Feliu de Guíxols el 12 d'agost a l'Espai Port en un concert inèdit a Catalunya. El grup de Manchester va néixer de les cendres de Joy Division a principis dels 80. El post-punk d'aquella banda i l'electrònica incipient dels primers anys van donar forma al so de New Order i els seus grans èxits com Blue Monday, Temptation o Bizarre Love Triangle. Aquest era un preuat objecte de desig de l'organització que anava al darrere dels mancunians des de feia temps. Albert Malló, el director artístic del festival Portaferrada.
Fa ja més de 4 anys que anem al darrere, però per temes d'agenda, temes a vegades doncs, també doncs, d'exclusives que no ens han tingut en grans festivals com Primaveres com Sona, Primaveres Sounds, a BBKs, a ZMQ, etc. Tenim la sort de poder presentar amb exclusiva a Catalunya New Order.
A Sant Feliu de Guíxols, els britànics compartiran cartell amb una quarantena d'artistes, la majoria ja anunciats pel festival, com Manolo García, Melody Gardot, Joan Baez o The Human League.
moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Cadí la Seu juga avui l'accés a les semifinals de la Lliga Femenina.
En el tercer i definitiu partit de quarts de final, les de l'Alt Urgell estan obligades a guanyar el Guipúzcoa després de perdre la pista de les basques per 62-56 en el segon partit de la sèrie de quarts, que es decideix al millor de 3. El partit començarà a les 8 del vespre. En cas de victòria, el rival de les catalanes serà l'Uni Girona.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Des de la Seu d'Urgell s'ho juguen tot en el tercer i definitiu partit al Palau d'Esports, un partit on les de Bernat Canut hi arriben, segons el propi entrenador, amb molta motivació.
Bueno, doncs arribem molt motivats, no? Estem als quarts de final de la Lliga Dia i les sensacions de quarts de final, una eliminatòria molt igualada. Vam guanyar el partit aquí a casa, crec que sent superiors al rival, i vam perdre el partit allà a Guipúzcoa i el rival va estar per sobre nostre. A partir d'aquí, doncs un tercer partit, millorar les coses que vam fer malament a Sant Sebastià i reforçar les coses que vam fer bé, que també vam fer.
El partit avui a les 8 del vespre a la Seu d'Urgell.
Pel que fa al futbol, demà es disputarà el gruix de la jornada 38 a la tercera divisió.
Dels partits que jugaran aquest dijous s'han destaca el duel que protagonitzaran l'Hospitalet i el Figueres, un partit on tots dos equips miraran de retrobar-se amb la victòria després dels empats del passat cap de setmana al camp del Martinenc i a casa contra els Sants, respectivament.
6.500 nens i nenes de tot el món participen a una nova edició del MIC, el Mundialet de Futbol de la Costa Brava.
La competició ha arrencat aquest matí a Figueres. El MIC tindrà té lloc a 35 seus de les comarques gironines, amb Figueres i Palamós com a capitals. S'incorporen Peralada i Vilablareig. Figueres acollirà la inauguració i les finals de cadet i infantil de primer any, mentre que Palamós acull la resta de finals. El torneig barreja clubs punters a nivell internacional amb els de casa i conjunts procedents de 44 països dels 5 continents.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
La Via Làctea. El Sol és una estrella que, com totes les estrelles de l'univers, viu dins d'una galàxia, juntament amb milions i milions d'altres estrelles. La nostra galàxia té el nom de Via Làctea i el seu nom prové de la forma com la veiem en el cel. Perquè, si us heu fixat a l'estiu i esteu en un lloc fos i mireu el cel, es veu una franja blanquinosa que travessa el firmament i recorda una via de llet. Els grecs, els romans antics, doncs, parlaven de la via de llet, la Via Làctea. Què és la Via Làctea? La Via Làctea és una gran galàxia espiral. És de les grosses, de les boniques. Brilla molt i té molta massa, té moltes estrelles. No és pas una galàxia petitona. La seva zona central és molt brillant perquè allà s'han acumulat més estrelles i, a més, no és esfèrica, sinó que és allargada. El seu centre forma una barra, no és un centre rodonet. Diem que és una galàxia espiral barrada, perquè té braços espirals, també. La Via Làctea està formada per uns 3 milions d'estrelles, a més de gas, de pols, gas diluït o gas en forma de núvols, oi? Com la gran majoria de galàxies, també té un gran forat negre central. Supermassiu, molt gros, que si ens hi acostéssim se'ns en passaria, però no patiu perquè estem molt, molt lluny del seu centre, no? És tan gran aquest forat negre que calculem que la seva massa és de 4 milions de vegades la massa del Sol. Un enorme objecte que pesa 4 milions de vegades el que pesa el Sol. Com dèiem, el sistema solar, el Sol i els planetes, estem molt lluny del centre de la galàxia. Estem en un dels braços espirals de la galàxia, l'anomenat braç d'Orió. I girem, anem fent voltes al voltant del centre de la galàxia. Encara que anem molt ràpid, com que això és molt gran, tardem molt temps. Cada 230 milions d'anys fem una volta. Com que la Via Làctia és una galàxia grossa, la seva força de gravetat és important i atreu altres galàxies. Al nostre voltant tenim galàxies petitones, que són satèl·lits de la nostra. Les dues més conegudes són els Gran Núvol de Magallanes i el Petit Núvol de Magallanes, que des de l'hemisferi nord no el podem veure, sinó que hem d'anar a l'hemisferi sud per poder veure dues taquetes en el cel, que són aquestes dues petites galàxies.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Jordi Sánchez, Jordi Rull i Jordi Turull demanen a la Junta Electoral Central poder concedir entrevistes des de la presó de Soto del Real el mateix dia que el Tribunal Suprem els denega fer campanya en els recessos del judici al procés. Montse Manent.
Unes entrevistes que podrien començar dilluns mateix en mitjans locals com Canal Terres de l'Ebre o Lleida Televisió. Mentrestant, en el judici, els testimonis continuen dibuixant un clima de violència i hostilitat l'1 d'octubre a Catalunya. Un agent ha denunciat la presència d'infants a primera línia dels centres de votació.
Sí, recuerdo un señor y una mujer, un señor que sacó a un niño y a una señora que sacó a otros dos niños hacia afuera. En cuanto nos vieron ya entrar, se salieron. Les abrimos un pasillo para que estas personas, sobre todo proteger a los niños, salieran. Además, yo le decía a un padre, digo, usted con un niño aquí pequeño, sabe que estamos fuera, llevamos un rato y fuera, sálgase antes.
Un estudi de l'Institut de Ciències del Mar alerta que la disminució de la mida del peix blau podria posar en perill l'espècie i la seva capacitat reproductora.
L'informe atribueix aquest fet als canvis mediambientals i a una elevada explotació pesquera.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Els experts expliquen que les causes principals podrien ser pels canvis ambientals desfavorables, les temperatures, les pluges, el plàncton, així com una explotació pesquera alta. L'informe encarregat per la Comissió Europea detalla que la població de sardina i seitó és cada cop més jove i que els peixos es pescaran després d'haver-se reproduït per primer cop, comportant així la disminució de la capacitat reproductiva de la població. La solució que es proposa és la posada en marxa de polítiques de mitigació del canvi climàtic i una gestió que s'adapti a l'estat dels animals.
S'amplia a nivell internacional l'ordre de crida i cerca del sospitós fugit per la violació múltiple a una jove de Sabadell el passat mes de febrer.
La línia d'investigació apunta que el sospitós hauria fugit a l'estranger.
Ràdio Sabadell, Marc Serrano.
L'altra mesura rellevant que ha pres aquest matí el jutge que investiga el cas de violació múltiple del barri de Can Feu de Sabadell s'adreça a quatre companyies de telefonia mòbil, de les quals són clients quatre dels investigats. El jutjat els demana que informin la unitat d'investigació de Sabadell dels Mossos sobre la ubicació exacta de les trucades fetes entre les 6 de la matinada i les 9 del matí del 3 de febrer.
El vaixell de Proactiva Open Arms torna a tenir autorització per salpar del port de Barcelona i navegar pel Mediterrani.
Així tot, l'ONG Valdalonina no podrà realitzar cerques ni rescats en alta mar. La nau només té permís per portar ajuda humanitària a les illes gregues de Samos i Lesbos.
Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas.
Òscar Camps, fundador de l'ONG Badalonina Proactiva Open Arms, s'ha mostrat molt crític amb el govern espanyol i el seu president, Pedro Sánchez, a qui acusa de moure seguint motivacions electoralistes.
Suposo que els hi deu donar algun vot el fet de que ara sortim, perquè fins ara estaríem bloquejats perquè semblava que restaven vots en més de sumar. Ara resultarà que potser sumem vots si ens deixen sortir.
El Flick Festival aterrarà a la capital osonenca per segon any consecutiu del 24 al 28 d'abril.
El Casino de Vic serà la seu d'un certamen itinerant que convida tots els públics a gaudir de la literatura i de les arts infantils i juvenils.
El nou FM, Clàudia Dinarès.
En el marc del programa Flick Escola, del 24 al 28 d'abril, més de 350 alumnes infantil i primària de Vic participaran en dues propostes de dansa i literatura. Destaca la que dirigeix Pere Faure i que encetarà la programació al claustre de la Biblioteca Joan Triadú. Magalí Homs és la directora del Flick Festival.
Podran veure el ball amb un llibre que el Pere Faure convidarà a les criatures a ballar amb llibres.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Predominarà el cel seré o poc ennuvolat per núvols alts. Si bé hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral central i sud, però sense risc de precipitacions. El vent bufarà de component est amb xaloc al litoral nord i central i llevant a la Costa Daurada, d'intensitat feble o moderada. Demà els models meteorològics indiquen l'arribada d'una baixa pressió que serà la que determinarà el temps que farà els pròxims dies. A Catalunya, la probabilitat de precipitació serà baixa. Malgrat tot, la nuvolositat augmentarà i el cel es mantindrà molt ennuvolat o fins i tot cobert, sobretot a les Terres de l'Ebre i de cara a la tarda. A banda, el vent bufarà amb ratxes fortes que podran superar els 60 km per hora. Serà de component est i dominarà el gregal a la costa central i sud i el llevant a la costa brava. Atenció també a l'estat de la mar, perquè s'alterarà amb onades que podran superar els 2,5 metres d'altura, principalment a la Costa Daurada, amb mar de fons de l'est. Pel que fa a la temperatura, es mantindrà sense canvis importants i al centre del dia oscil·larà entre 18 i 23 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre i entre 16 i 21 graus a la resta de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, situació no menys estable pel que fa al conjunt de carreteres i autopistes catalanes. Bé, cert que queden alguns trams amb certa lentitud, amb alguna aturada puntual, cas, per exemple, de la Ronda de Dalt de Barcelona, diferents trams amb lentitud en sentit Besòs entre Sarrià i la zona d'Horta, o la Ronda Litoral mateix, també en sentit Besòs de Zona Franca a Montjuïc, passa mateix a la B24, el trànsit no acaba de fer net a la zona de Cervelló, en direcció Vallirana, puntualment a la P7 a Barberà, sentit Tarragona, o també l'últim tram de la C60 Argentona en direcció Mataró. En tot cas, com dèiem, globalment, de moment sense grans dificultats. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull demanen a la Junta Electoral Central poder concedir entrevistes des de la presó de Soto del Real. Volen aprofitar dilluns, que no hi ha sessió del judici al procés, per parlar amb mitjans locals.
Segons consta la petició de Junts per Catalunya, que Junts per Catalunya ha fet a la Junta Electoral, hi ha peticions d'entrevista a Josep Rull, que és el cap de llista per Tarragona, per part de Canal Terres de l'Ebre i el Punt Avui Televisió de Tarragona. Respecte de Jordi Turull, cap de llista per Lleida, la demanda és de Lleida Televisió. La petició és que, en cas que no puguin ser presencials, les entrevistes es facin per via telemàtica.
La demanda arriba només hores després que el Suprem hagi prohibit a Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull fer campanya electoral en els recessos del judici al procés. Tots tres havien demanat permís per fer espots electorals, entrevistes i rodes de premsa en aquestes estones d'espera.
El Suprem argumenta que Sánchez, Turull i Rull ja estaven en presó preventiva quan van decidir ser candidats i, per tant, coneixien les restriccions pròpies de la seva condició. Des dels seus comptes de Twitter, Rull i Sánchez han lamentat la decisió i reclamen on és la igualtat d'oportunitats.
Mentrestant, els testimonis continuen dibuixant un clima de violència i hostilitat l'1 d'octubre a Catalunya en el judici al procés. Els agents que han testificat avui asseguren que van viure situacions d'hostilitat, amenaces i violència a diversos col·legis de Lleida. També s'han referit a muralles humanes que els impedien entrar als llocs de votació i han denunciat la presència de menors. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. En la sessió d'aquest matí, els testimonis han continuat en la línia habitual, destacant l'hostilitat i la violència de les persones concentrades als centres de votació.
Yo me acuerdo que había un señor que nos decía, además le salía hasta espuma por los labios, así, y decía, os tenemos que matar, os tenemos que matar.
Els policies han explicat que les primeres línies, les que havien d'evitar la seva entrada als centres, s'hi aplegaven majoritàriament gent gran i infants.
Sí, recuerdo un señor y una mujer, un señor que sacó a un niño, y a una señora que sacó a otros dos niños hacia afuera. En cuanto nos vieron ya entrar, se salieron. Les abrimos un pasillo para que estas personas, sobre todo proteger a los niños, salieran. Además yo le decía, digo, usted con un niño aquí pequeño, sabe que estamos fuera, llevamos un rato y fuera, sálgase antes.
El moment més surrealista de la sessió, però, ha estat poc abans de la una del migdia. Els protagonistes són el magistrat Marchena i l'advocat Jordi Pina.
Llame, por favor, al siguiente testigo, que es el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, número 087576.
Creo que el testigo ya ha comparecido ante esta sala con anterioridad.
Sí, efectivamente, compareció el jueves pasado por la tarde.
Pues qué haríamos sin usted, señor Pina, ¿eh?
Tots els agents que han declarat avui asseguren que van utilitzar les seves defenses de forma reglamentària i mai per carregar contra cap persona.
Durant la tarda han continuat els relats de violència i hostilitat a diferents centres de votació lleidatans. Un policia nacional ha explicat que els manifestants van arribar a bloquejar l'accés de l'ambulància que havia d'atendre l'home que va patir un atac de cor al centre de formació d'adults, Joan Carles I.
La gent ha explicat que no deixaven passar el vehicle perquè pensaven que era per atendre els policies.
Nosotros estuvimos aguantando ahí hasta que accedió la ambulancia, porque costó mucho trabajo que accediera la ambulancia porque la masa que había allí se pensaba que la ambulancia era para atendernos a nosotros y no dejaban acceder a la ambulancia al lugar.
La majoria dels policies han parlat de passivitat dels Mossos d'Esquadra. Molts d'ells han explicat que van resultar ferits. Per exemple, un agent va rebre un cop de pedra al front quan feia guàrdia davant la comissaria de Lleida el mateix 1 d'octubre.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
La disminució de la mida del peix blau podria posar en perill l'espècie i la seva capacitat reproductora. Ho revela un estudi de l'Institut de Ciències del Mar que atribueix aquest fet als canvis mediambientals i a una elevada explotació pesquera. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Segons els experts de l'Institut de Ciències del Mar, la disminució de la mida de l'espècie a la mar Mediterrània nord-occidental podria tenir conseqüències a la reproducció i creixement d'aquest peix. Els experts expliquen que les causes principals podrien ser pels canvis ambientals desfavorables, les temperatures, les pluges, el plàncton, així com una explotació pesquera alta. L'informe encarregat per la Comissió Europea detalla que la població de sardina i seitó és cada cop més jove i que els peixos es pescaran després d'haver-se reproduït per primer cop, comportant així la disminució de la capacitat reproductiva de la població. La solució que es proposa és la posada en marxa de polítiques de mitigació del canvi climàtic i una gestió que s'adapti a l'estat dels animals. D'altra banda, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha decidit crear l'Institut Català per la Governança del Mar, que recollirà informació detallada per tal que en un futur es disposi d'una diagnosi més acurada sobre l'estat de les poblacions.
La Generalitat dona tot el suport al projecte de l'espai cràter d'Olot, així ho ha expressat el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, en una visita a la ciutat. És el tercer departament del govern que expressa el seu suport a la futura infraestructura que vol ser un referent internacional de l'estudi dels volcans. Olot Televisió, Roger Santaló, bona tarda.
Bona tarda. Jordi Puigneró ha confirmat el compromís del seu departament en el procés de cocreació de l'espai cràter, que comptarà amb diverses fases perquè la ciutadania participi en la seva definició. Ha assegurat que hi treballa un equip de persones de la Direcció General de Societat Digital. Jordi Puigneró és el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.
S'han presentat el projecte, però ja el coneixíem, perquè nosaltres hi col·laborem, i col·laborem activament, en aquest cas des de la Direcció General de Societat Digital, perquè treballem molt des del govern la transformació, en aquest cas, utilitzant el que es coneix com la innovació social digital, que vol dir incorporar els ciutadans en els processos d'innovació.
L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, ha celebrat que després de la de Governació i la d'Empresa i Coneixement, una altra conselleria doni suport a la infraestructura.
Nova aturada no programada a la central nuclear de Vandellòs 2. Ha passat durant el procés de reconnexió a la xarxa que va començar dimarts a la tarda per un desajust que ja ha estat revisat i corregit.
Segons el Consell de Seguretat Nuclear, l'incident no ha tingut cap impacte en les persones ni en el medi ambient. Vandellòs 2 ha estat aturada des del passat 4 d'abril quan es va localitzar un degoteig en el drenatge d'un generador.
Les comarques que formen part del territori comprès entre la Conca de Tremp i el Montsec celebren que fa un any van entrar a formar part de la xarxa de geoparcs mundials de la UNESCO. Els geoparcs ajuden a sensibilitzar de la importància del patrimoni geològic i estimulen la creació d'empreses locals dedicades al geoturisme i a protegir els recursos naturals de la zona. Ràdio Tremp, Jordi Ubach, bona tarda.
Bona tarda. Per fer més visible el geoparc i arribar al gran públic, s'han programat sortides guiades mensuals. El coordinador del geoparc, Guillem Puras, ha destacat que durant aquest primer any l'interès per aquest territori ha augmentat. Puras ha explicat que s'està treballant amb una estratègia global de desenvolupament local i que això significa que els resultats no es veuen a curt termini. Durant aquests 12 primers mesos no s'han ni duplicat ni triplicat els visitants, diu, però sí que s'han assentat les bases perquè la sigui un motor més de desenvolupament territorial i econòmic. L'àmbit territorial del Geoparc Conca de Tremp-Montsec comprèn tot el Pallars Jussà, Baix Pallars, el Pallars Sobirà, Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, Vilanova de Meià, Camarasa i Àger a la Noguera.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
S'amplia a nivell internacional l'ordre de crida i cerca del sospitós fugit per la violació múltiple a una jove de Sabadell el passat mes de febrer. La línia d'investigació apunta que el sospitós hauria fugit a l'estranger. Ràdio Sabadell, Marc Serrano.
Els Mossos d'Esquadra havien indicat al jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell que calia que l'ofici, el document en què se sol·licita la mesura, mencionés explícitament que l'àmbit de l'ordre de detenció internacional contra l'investigat fugat és l'espai Schengen, és a dir, l'espai de lliure circulació de persones i mercaderies que coincideix a grans trets amb la Unió Europea. L'altra mesura rellevant que ha pres aquest matí el jutge que investiga el cas de violació múltiple del barri de Can Feu de Sabadell s'adreça a quatre companyies de telefonia mòbil, de les quals són clients quatre dels investigats. El jutjat els demana que informin la unitat d'investigació de Sabadell dels Mossos sobre la ubicació exacta de les trucades fetes entre les 6 de la matinada i les 9 del matí del 3 de febrer. Actualment hi ha 9 persones investigades per la violació en grup de la jove sabadellenca. Només dues són en presó provisional. A un dels homes se'l considera un dels autors materials de la violació, mentre que l'altre se l'en considera còmplice.
El vaixell de Proactiva Open Arms torna a tenir autorització per salpar del port de Barcelona i navegar pel Mediterrani. Així i tot, l'ONG Badalonina no podrà realitzar cerques ni rescats en alta mar. La nau només té permís per portar ajuda humanitària a les illes gregues de Samos i Lesbos. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas, bona tarda.
Bona tarda. Òscar Camps, fundador de l'ONG Badalonina Proactiva Open Arms, s'ha mostrat molt crític amb el govern espanyol i el seu president, Pedro Sánchez, a qui acusa de moure's seguint motivacions electoralistes.
Suposo que els hi deu donar algun vot el fet de que ara sortim, perquè fins ara estaríem bloquejats perquè semblava que restaven vots en més de sumar. Ara resultarà que potser sumem vots si ens deixen sortir.
I és que ara, després d'estar més de 100 dies atracat a Barcelona, el vaixell humanitari Open Arms torna a tenir autorització per salpar, malgrat que no podrà fer missions de cerca ni rescats al Mediterrani central. L'Open Arms salparà, doncs, cap a les illes gregues de Samos i Lesbos per transportar material humanitari. Òscar Camps explica que aquesta és l'única forma que han trobat per poder rebre el permís per navegar. Això sí, Camps ha clarificat que, encara que no sigui l'objectiu de l'expedició, no deixaran de rescatar persones en perill d'ofegar-se si se les troben durant el trajecte.
I a Platja d'Aro, l'Ajuntament ha modificat els passos de vianants pròxims als centres escolars del municipi per orientar millor els menors autistes. És una actuació pionera duta a terme gràcies als suggeriments de l'associació local Viu Autisme per millorar la seguretat de tots els infants. Televisió Costa Brava, Enric Niell, bona tarda.
Bona tarda. Castell Platja d'Aro ha millorat l'entorn dels centres escolars del municipi pel que fa a la seguretat dels alumnes que arriben a l'escola a peu. Una de les mesures és posar uns pictogrames als passos de zebra on hi diu "para, mira i passa". Aquesta és una iniciativa suggerida a l'Ajuntament i la policia per part de l'associació Viu Autisme. Als extrems dels passos de vianants pròxims als centres escolars s'hi poden veure uns símbols acompanyats de les accions per escrit que poden orientar millor els nens amb autisme. Maurici Jiménez és regidor d'ensenyament a Castell Platja d'Aro.
Surt de la necessitat del que representen realment les nostres comunitats educatives, i és que parlem de tots els nens, de tota la mainada, i això significa que nens que puguin tenir necessitats específiques doncs també han de veure cobert les seves necessitats.
A part d'aquesta idea, la policia local ha treballat per tal de que tots els alumnes del municipi puguin tenir garantit un accés amb seguretat a escola. Van observar quines eren les rutes a peu més habituals i les han marcat amb color sobre l'asfalt i fins i tot protegit amb pilones en aquells punts en què no es disposava de bones voreres.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant per la presentació del dispositiu de trànsit previst per la segona fase d'operació sortida de Setmana Santa. Es calcula que entre demà i divendres, els dies amb més intensitat a les carreteres catalanes, uns 345.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Durant aquests dies es duran a terme 1.400 controls policials. Es reforçaran les patrulles espiell, és a dir, els cotxes de paisà dels Mossos, per detectar imprudències o excessos de velocitat. Així ho ha explicat el comissari de mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero.
Potenciarem durant aquests dies el que nosaltres anomenem els controls espiells, els vehicles espiells, aquells vehicles de paisà amb efectius policials de trànsit uniformats que el que fan és detectar aquelles infraccions més greus, detectar aquelles conduccions més temeràries d'una forma el més discreta possible.
Des de principi denunciant més de 17.000 infraccions. Paral·lelament, també s'ha presentat una campanya del Servei Català de Trànsit que demana prudència en els desplaçaments de Setmana Santa després d'un inici d'any complicat per l'elevada sinistralitat a les carreteres, sobretot en festius. I és que de les 42 persones que han perdut la vida a les carreteres enguany, 30 ho han fet en cap de setmana.
Molts d'aquests vehicles es dirigeixen a zones de muntanya per aprofitar el final de la temporada d'esquí. El director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, Joaquim Alsina, ha fet una valoració positiva d'aquesta temporada, malgrat els alts i baixos.
De fet, Alsina ha qualificat la temporada de muntanya russa i ha destacat que, malgrat la poca neu d'aquest hivern, la temporada ha estat igual de bona que la de l'any passat.
Aquest any hi havia molt poca neu, només hi havia tot el que s'havia produït, i molt de sol, i van tenir la mateixa xifra. Vol dir que hem compensat una temporada on hi havia moltíssima neu, però els caps de setmana, si fem memòria, només un parell, vam tenir sol, la resta es quedava amb la boira. Però una temporada on la neu ha estat més justa, la temperatura ha fet que transformés durant uns dies, ara ja no, ara la cosa està millor, però bueno, els esquiadors han vingut i s'ho han passat bé.
Alsina també ha destacat que la Setmana Santa ha passat de ser un dels moments més alts de la temporada a ser residual.
Tot a punt ja per les tradicionals processons de Setmana Santa a Verges, una de les més emblemàtiques, especialment per la reconeguda dansa de la mort, ja tenen pràcticament totes les entrades venudes. Aquest any, entre les principals novetats, hi ha relleus importants al capdavant de papers principals. Televisió Costa Brava, Enric Niell.
Dividits en grups de feina de material, vestuari, actuació, menages o dansa de la mort, d'una manera o una altra tothom li toca de prop la preparació d'aquesta representació que omplirà els carrers del centre històric amb centenars de visitants. És fàcil associar la processó de Verges amb la dansa de la mort, però la processó és molt més que això. A la tarda hi haurà desfilada de menages i al vespre, a partir de les 10, representen teatralment els últims dies de vida de Jesús. Un cop Jesús tingui la creu sobre les espatlles, arrenca una processó pel poble. Enguany, els preparatius s'han allargat una mica més del mes i mig habitual perquè l'actor que fa de Jesucrist és nou. Rosa Serra és membre de la direcció.
Aquesta potser per nosaltres com a equip de direcció d'actors és la més important, però també cal destacar que el grup dels menages han inclòs aquest any un abanderat, diguéssim, nena.
L'espectacle, tal com es viu els darrers temps, està ideat pel vergelità més il·lustre de tots, Lluís Llach. Llach va adaptar-lo al 2009.
Això pel que fa a la Pasqua, però tot seguit ve Sant Jordi i a Lleida les expectatives de vendes del gremi de llibreters i floristes és molt bona. La proximitat de dates amb la Setmana Santa ha fet que ja aquests dies s'hagi notat un augment dels llibres venuts. UAU Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
Una situació que sorpresa els llibreters, tal com explica el president del gremi, Jordi Caselles. Caselles ha assenyalat que ha permès veure quins seran els llibres més venuts al territori.
Com pot ser aquest llibre tan bonic que s'ha fet de les fotos de Lleida, la Lleida desapareguda? Jo crec que és un llibre que aquest funcionarà molt bé pel fet que d'aquests llibres a vegades la gent té aquella de dir, pues, hosti, m'acaba a mi, això de començar a llegir no m'agrada i tal, doncs pues, en aquests llibres, i bueno, a banda d'això n'hi ha altres molts, des de l'Elogi del 3, de la Maria del Revés, les Aules de l'Oblit...
El gremi de floristes preveuen una venda similar a la de l'any passat. Ana Balanyà n'és la presidenta.
A partir de 3... A 10 euros, pot ser. Si són estructures d'aquestes, no, que pugen una mica més, no? Però vull dir, es poden trobar de tots els preus.
Un dels productes que ha vingut per quedar-se durant el Sant Jordi és el ja tradicional pa motiu de la festivitat, fet amb formatge, sobrassada i nous. Des del gremi de forners diuen que es podrà trobar qualsevol forn associat.
En cultura, el Flic Festival aterrarà a la capital osonenca per segon any consecutiu del 24 al 28 d'abril. El Casino de Vic serà la seu d'un certamen itinerant i que convida tots els públics a gaudir de la literatura i de les arts infantils i juvenils. El nou FM, Clàudia Dinarès. Bona tarda.
Bona tarda. El Festival Flic de Literatura i Arts Infantils i Juvenils es tornarà a instal·lar al Casino de Vic. Aquest any repetiran paisatges literaris com a eix vertebrador de tota la programació. En el marc del programa Flic Escola, del 24 al 28 d'abril, més de 350 alumnes d'infantil i primària de Vic participaran en dues propostes de dansa i literatura. Destaca la que dirigeix Pere Faure i que encetarà la programació al claustre de la Biblioteca Joan Triadú. Magalí Homs és la directora del Flic Festival.
Podran veure el ball amb un llibre que el Pere Faure, que és un ballarí, convidarà a les criatures a ballar amb llibres.
L'escriptor Joan Portell oferirà una conferència a la Universitat de Vic. Parlarà de la família com a motor de l'hàbit lector. Les activitats per tota la família no arribaran fins dissabte. Durant tot el matí, la sala modernista acollirà propostes per gaudir de la literatura a través del ritme, la rima, el joc i la creació.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, partit clau i definitiu per al Cadí la Seu per accedir a les semifinals de la Lliga Femenina.
Les de la Seu d'Urgell s'enfronten en el tercer i definitiu partit al Guipúzcoa. Recordem que qui guanyi s'enfrontarà amb l'Uni Girona a la següent ronda.
UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Les de la Seu d'Urgell s'ho juguen tot en el tercer i definitiu partit al Palau d'Esports, un partit on les de Bernat Canut hi arriben, segons el propi entrenador, amb molta motivació.
Bueno, doncs arribem molt motivats, no? Estem a uns quarts de final de la Lliga Dia i les sensacions de quarts de final, una eliminatòria molt igualada. Vam guanyar el partit aquí a casa, crec que sent superiors al rival, i vam perdre el partit allà a Guipúzcoa i el rival va estar per sobre nostre. A partir d'aquí, doncs un tercer partit, millorar les coses que vam fer malament a Sant Sebastián i reforçar les coses que vam fer bé, que també vam fer.
El partit avui a les 8 del vespre a la Seu d'Urgell.
En waterpolo, avui media day al Club Natació Sabadell, a dos dies de la final a 4 de la Champions femenina.
Nova cita en majúscules la que es viurà aquest divendres i dissabte a les instal·lacions del Club Natació Sabadell de Can Llong. Una nova Final Four de l'Eurolliga de waterpolo femení amb l'Astralpool Sabadell com un dels favorits a conquerir el títol continental. Divendres el Sabadell s'enfrontarà al Plebiscito de Padova italià en semifinals. L'altra semifinal serà el duel grec entre el Bolyameni i l'Olympiakos. La final serà dissabte a Can Llong i la ciutat de Sabadell ja vibren amb la gran competició de la temporada. Les noies d'or del Centenari Club Català volen aixecar el cinquè títol de la història de l'entitat que presideix Claudi Martí. Escoltem el president de l'entitat vallesana.
Possiblement hi ha una mica de sensació de fer una mica de justícia, però justícia esportiva, no? En aquest sentit, de dir, escolta, nosaltres portem molts anys a dalt, creiem que seguim sent els millors, és evident que cada any no pots pretendre guanyar-ho tot, però potser sí que hi ha una mica de regust que aquests dos últims anys no s'ha fet, la justícia esportiva no ha estat gaire justa amb el club, no? I la primera sensació és recuperar aquesta, diguem, aquesta justícia i en tot cas recuperar el centre europeu, que és el que tots estem convençuts que el waterpolo del club es mereix.
Els administradors concursals del Reus Deportiu han presentat un nou recurs per retornar a segona o rebaixar la sanció de 3 anys.
L'administració concursal del Reus ha presentat un nou recurs d'apel·lació al Tribunal Administratiu de l'Esport. Consideren que tenen prous motius per retornar a la segona divisió, categoria de la qual el primer equip va ser expulsat per la Lliga a causa dels impagaments als jugadors i altres incompliments econòmics.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 25 d'abril a l'Auditori, el multipremiat cor Anton Bruckner ens convida a un suggerent itinerari entre dos elements naturals contraposats.
La primera part estarà dedicada a la neu, amb obres denses i de sonoritats contemporànies d'autors com Requesens i Poulenc. La segona, a la llum, amb un repertori més transparent i de tall neoclàssic amb peces de Vivancos o Ratter.
Aconsegueix les teves entrades a auditori.cat.
El meu poble és aquella bota perduda al nord del Penedès, a mida igualada entre camps d'oliveres i ceps. Els estius són tots aquells avis que prenen la fresca al carrer, perquè no hi ha veritat que valgui si abans no l'ha parlat la gent. Enfilant carrer nou avall s'arriba a l'Ajuntament, que és on en clau localista es parla d'allò que no parlen els vells. Molt a prop on es troben els joves i un riu estret però valent que dona nom a aquest poble, que deixa el nom a la gent. les seves aigües, de les fàbriques de paper, omplert de força les cases en el temps d'un designi funest. La història ha forjat aquest lloc en una vall poc sobtada, amunt els palaus i els ponts, amunt la pedra de la bona anyada, amunt els palaus i els ponts, amunt la pedra de la bona anyada.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat...